assessora pedagògica de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. El tema de la comprensió lectora el posarem sobre la taula. Art i patrimoni amb Josep Maria Martí Bonet i, naturalment, l'espai de medicina natural amb el doctor Pros. Això fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Bon dia. Milers d'estudiants acompanyats de pares i polítics es van manifestar de manera pacífica ahir a València per denunciar les càrregues policials de dilluns. Els manifestants van demanar la dimissió de la delegada del govern a la comunitat, Paula Sánchez de León. El president del govern, Mariano Rajoy, va demanar actuar amb mesura per no perjudicar la imatge exterior d'Espanya. I fons de la policia apunten a presència de grups extremistes entre els manifestants. PP, PSOE, CiU, Esquerra Unida i el PNB van escenificar ahir un ampli consens parlamentari per demanar la fi d'ETA. El text, alternatiu a la moció presentada per UPyD, apel·la a la unitat per buscar que ETA desaparegui de forma definitiva. L'escrit insta Rajoy a obrir el diàleg amb tots els partits i que es tinguin en compte les víctimes del procés. El govern de la Generalitat de Catalunya veu bé el projecte Eurovegas, impulsat per Sheldon Adelson. Així se li va transmetre al magnat americà en una reunió que va mantenir amb el president Mas i dos consellers del govern. Fons de la Generalitat reconeixen que Madrid porta avantatge perquè havia demanat en primer lloc acollir aquest macroprojecte. El portaveu del Partit Popular de Catalunya al Parlament, Enric Millo, assegura al primer cafè de Ràdio Estel que no es qüestiona la defensa que fa de la cultura i la llengua catalanes Òmnium Cultural, però que en determinats moments l'entitat ha fet accions polítiques a favor de l'independentisme. Per això demanen transparència en relació a les subvencions que ha rebut i acusa el govern de manca d'informació. A tot això, el govern català anunciava ahir noves ajudes a l'entitat. En informació internacional, el president de Venezuela, Hugo Chávez, va explicar una intervenció televisiva de dues hores que li han detectat una lesió de 2 centímetres a la mateixa zona on li van extreure un tumor l'any passat. Chávez, a l'octubre, opta la reelecció fins al 2009. Nega, però, que tingui metàstasi i que s'estigui morint. Parlem de la informació esportiva. El Barça tornarà avui a la feina després de 2 dies de festa per preparar el partit de diumenge que ve de Lliga contra l'Atlético de Madrid al Calderón. Ahir Xavi Hernández va guanyar el guardó que l'acredita com a millor futbolista català de l'any en la primera gala de les estrelles de futbol organitzades per la Federació Catalana. Guardiola va rebre el de millor entrenador. Álvaro Vázquez de l'Espanyol va ser el futbolista amb més projecció i Marta Torrejón es va emportar el guardó a millor jugador de futbol femení. I acabem amb Champions, 2 resultats, Real Madrid 1, Chesca de Moscou 1, Real Madrid 1 i el Nàpols 3, Chelsea 1. Tots 2 partits d'anada dels vuitens de la Champions League.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
El comentari ens arriba avui de la mà del degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i president de la Fundació Joan Maragall, Josep Maria Carbonell. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. Aquests darrers mesos el País Valencià ha viscut convulsament. Les caixes valencianes i el mateix Banc de València han quedat xuclats per entitats financeres estatals. La crisi en el sector de la construcció l'ha afectat de manera especial. La successió de casos de corrupció han emergit en l'escena pública. La Generalitat Valenciana sembla trobar-se en el límit. La crisi econòmica, l'atur, la degradació ambiental, la mateixa degradació moral sembla haver-se instal·lat en la vida quotidiana del País Valencià. En aquest context apareix una manifestació de nois i noies de batxillerat que tallen un cèntric carrer de València durant 10 minuts, algun brot de violència i després, pel que sembla, una resposta desproporcionada de la policia. A més, el cap de la policia de València parla d'aquests nois com els enemics a abatre. Aquest fet, com el llumí que encén un bosc després de dies de calor i fort vent, ha catalitzat el malestar capilar d'una societat, i en especial dels sectors socials més feble. Tot plegat, acompanyat d'uns mitjans de comunicació àvids de parlar de primaveres, quan encara som a l'hivern, ha provocat una revolta estudiantil una mica arreu d'Espanya. Les condicions per promoure una certa explosió social hi són: la crisi econòmica i en especial el nivell d'atur en els joves, la sensació generalitzada de la incapacitat dels poders democràtics per respondre a la crisi, la impunitat dels poderosos, la mercantilització de la nostra vida, la manca de perspectives i de futur, la nostra incompetència col·lectiva. València ha esclatat, però potser només ens trobem a l'inici. No fa cara un any ens trobàvem amb els indignats de la plaça Catalunya. Els indignats no eren però rebels, com s'ha vist. Per una revolta social més generalitzada, com a Grècia, no és impensable. Davant d'aquesta situació, les forces de l'ordre públic han de saber respondre amb intel·ligència. Ahir les cançons d'en Raimon en tornaven a una memòria potser massa atrofiada per les comoditats dels darrers anys. Quan creus que ja s'acaba, torna a començar, com la vida mateixa. València potser és l'exemple més grotesc del que ha estat Espanya en aquests darrers 15 anys. Parem atenció, no és només València. Bon dia.
Ràdio Estel. 5, 6, 7, 8.
El teatre musical en tota la seva essència a Ràdio Estel. Cada dimecres a les 10 de la nit amb Lletra i Música. Un programa per descobrir el món dels musicals de la mà de Pere García. Tots els títols, tots els escenaris, totes les novetats amb Lletra i Música. Cada dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Passen 8 minuts de les 9. La Fundació Escola Cristiana de Catalunya ha organitzat per dijous de la setmana vinent, dia 1 de març, una jornada titulada Comprensió lectora d'infantil a l'ESO, una responsabilitat dels centres educatius. Es vol incidir en la necessària implicació de tot el professorat en la millora de la competència lectora, fonamental perquè els nois i noies puguin desenvolupar l'aprenentatge al llarg de la seva vida acadèmica. L'Escola Cristiana és ben conscient d'això i és per això que promou aquesta jornada i també amb un contingut i uns experts que seran presents a la sessió al Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació 231 de Barcelona, on es farà la jornada, una jornada que comentarem durant els propers minuts amb l'assessora pedagògica de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Anna Ramis. Senyora Anna Ramis, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia a tothom.
Com definiria aquesta jornada i quins objectius té?
Bueno, és una jornada, un moment d'aturada, amb un dia doncs, fem una reflexió condensada, això només en un dia, però sí que és una oportunitat per reflexionar sobre dos aspectes. La importància de la comprensió lectora com a competència transversal, que és necessària i vital per tota la vida acadèmica, però després per tota la vida personal, social, en una societat en què necessàriament necessitem comprendre el que llegim, ja sigui sobre paper, ja sigui digitalment. Aquest seria un objectiu fonamentalíssim. I l'altre és fer una crida d'atenció a tot el professorat, des de P3 fins a batxillerat, hem dit fins a l'ESO, però si parla d'ensenyament obligatori, de que és una responsabilitat de tot el professorat, no només de l'especialista de llengua o de literatura.
Ha pronunciat vostè una paraula molt important, transversal, i és que no és una assignatura, la comprensió lectora, ja ho saben els oients, ni la lectura en ella mateixa, però aprendre a entendre allò que llegim té elements tècnics, és a dir, que cal aprendre. És una tècnica, això.
Certament. Però és una tècnica que no s'acaba en el domini de desxifrar uns signes, uns símbols damunt del paper o en una pantalla. És a dir, el que volem transcendir, jo crec que ja la majoria del professorat ho té clar, és que la comprensió lectora va molt més enllà del cicle inicial de primària. Seguim aprenent a comprendre i a comprendre textos diferents al llarg de tota l'escolaritat obligatòria, al llarg de tota la nostra vida.
Quins són els experts que intervindran en aquesta sessió el dia 1? També en presència, em sembla, m'ho comentava ara fa uns minuts, de la directora general d'Educació.
De Llengua i Plurilingüisme. Sí, vindrà la senyora Mònica Perenya, que obrirà la sessió. Després comptem amb una conferència de la doctora Isabel Soler, que estem molt contents de comptar amb ella, i incidirà en això, la lectura, com a projecte d'escola, com una responsabilitat d'un pla de tota l'escola, la lectura comprensiva. Després comptem amb dues conferències simultànies, una adreçada als mestres dels més petits, d'infantil i els més petits d'educació primària, que ens la farà el senyor Aitor Zenarruzabeitia. Aquest senyor ens fa una conferència entusiasmant sobre que el procés d'aprendre aquesta desxiframenta dels signes i dels símbols és vital i es pot fer de manera molt lúdica i molt festiva i molt entusiasmant. I alhora, la gent del cicle superior de primària i els de secundària tiran una xerrada amb la doctora Anna Díaz Plaja sobre és qüestió de l'àrea de llengua, això de la comprensió lectora, ja sabem que la pregunta és retòrica. La resposta serà no, la comprensió lectora abarca des del comprendre quan llegeixes l'enunciat d'un problema, quan fas servir el llibre de text o un espai digital per entrar en el contingut d'una àrea, etc, etc. Després, a la tarda, tindrem dues conferències seguides, una de la doctora Teresa Colomer sobre, més aviat, el tema literatura, la literatura, que és una cosa que plana damunt de la vida escolar, des dels contes que expliquem als menuts fins a la classe de literatura i els clàssics al llarg de la secundària. I per acabar tindrem en Daniel Casany, el doctor Daniel Casany de la Pompeu Fabra, que ens explicarà la lectura sobre la xarxa, la lectura digital, com aquests suports digitals poden o han incidit en la comprensió lectora.
Són jornades que també tenen bona resposta. Em sembla que ara
sí,
mateix
molt bona.
Em deia vostè que ja està ple.
Sí, una cosa ens sap greu és que, a veure, el Seminari Conciliari és un espai preciós, un espai al centre de Barcelona fantàstic, un espai que ens permet flexibilitzar aules. He de dir també que comptarem amb una fira, amb uns expositors d'una colla d'editorials col·laboradores que ens presentaran els seus materials lectors. Per tant, l'espai és preciós, però l'espai té un límit. Estem ja en overbooking, tenim més demanda que places podem atendre. Ara, dir des d'aquí que l'Escola Cristiana no acaba aquí, evidentment, la seva reflexió sobre aquest tema tan important, que si de vol a les jornades d'estiu o al llarg del curs que ve anirem donant resposta a aquesta gent que s'interessa per aquest tema.
Aquesta jornada, en aquest cas sobre comprensió lectora, així com altres que organitza la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, va adreçada a professors, sobretot, a educadors?
Evidentment, està sobretot adreçat a mestres i professors, en aquest cas de les tres etapes, d'infantil, primària i secundària obligatòria, i a les persones que estan col·laborant en l'aprenentatge a l'escola. Per tant, si alguna escola té pares i mares implicats en parelles lectores o el que sigui, doncs també benvinguts.
Aquesta reflexió de cara als qui ens escolten i no puguin anar-hi perquè no hi ha places, queden per escrit d'alguna manera? Hi ha la possibilitat de consultar-les?
Sí, segurament penjarem, amb autorització dels conferenciants, penjarem, si més no, el rapport que ens facin arribar de cada una de les conferències, i ja dic, de la reflexió que comencem aquí, aquesta jornada seria com el punt de llançament d'aquesta primera, aquest punt primer de reflexió, si Déu vol, ho continuarem. És a dir, les persones que s'inscriuen i no poden arribar a entrar queden en llista d'espera i contactarem amb elles i amb tothom qui ara no s'hagi inscrit, perquè entenem que les escoles van prou atabalats amb la feina de cada dia i la formació permanent, doncs anirem oferint més reflexió, més feina, més eines per atendre aquest eix transversal.
La Fundació Escola Cristiana de Catalunya té la web escolacristiana.org, allà es pot consultar la informació sobre aquesta jornada i altres, perquè tota aquesta reflexió sobre temes pedagògics i educatius, senyora Anna Ramis, és molt important, no? I per l'Escola Cristiana, i a més promoure-la amb freqüència.
Clar, la Fundació Escola Cristiana promou la formació permanent del professorat, de mestres i professors, en tots els àmbits, des de la jornada TIC, de totes les tecnologies, fins a aquesta comprensió lectora, que aniria amb allò que en diuen el back to basics, el que és fonamental en l'aprenentatge escolar, però la reflexió i la formació continua i està oberta en tots els àmbits. Gràcies a Déu és una feina que ens agrada, que és molt agraïda, que el professorat agraeix molt quan fas formació, i que és una feina que és supernecessària, perquè el professorat, com que el món canvia tan de pressa, el professorat necessita estar posant-se al dia contínuament amb temes, amb tecnologies, amb mitjans, amb metodologies, i el fem molt gustós.
Recordem aquest dijous de la setmana vinent, 1 de març, jornada sobre la comprensió lectora des de la infantil fins a la secundària obligatòria, una responsabilitat dels centres educatius, jornada que té lloc al Seminari Conciliar de Barcelona, al matí i a la tarda, tot el
matí
dia?
Matí i tarda. Oferim també el servei de dinar, de manera que puguem tenir aquesta exposició permanent també d'editorials col·laboradores en els moments aquests més light, del cafè o del dinar, perquè la gent no només pugui escoltar i rebre doncs, aquestes xerrades, que seran interessantíssimes, sinó que també pugui manipular, veure què hi ha al mercat, què podem fer servir a classe mentre està doncs, prenent-se un cafè o tornant de dinar.
I ja per acabar, aprofitant avui la presència en el primer cafè de Ràdio Estel d'Anna Ramis, assessora pedagògica de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, una persona que, a més, porta ja uns quants anys dedicada i vinculada a aquesta institució, fundada pel pare Francesc Riu ja l'any 1977, ja fa molts anys.
Certament.
Fa més de 30, oi?
Sí, sí, sí.
Quin és el moment que viu ara mateix l'Escola Cristiana, que d'alguna manera representa un de cada quatre nois i noies i nens i nenes escolaritzats a Catalunya?
L'Escola Cristiana té una trajectòria històrica molt bonica, una trajectòria que reflecteix una mica el que ha passat en la vida d'Església i en les institucions escolars a Catalunya. Estem en un moment molt interessant, realment, de traspàs del que són les institucions religioses a donar la mà als laics, de donar la benvinguda en responsabilitats directives. Això és un procés molt interessant. Estem en un procés que, si mirem globalment el món educatiu, de canvi constant. La secundària aquest any que ve torna a canviar, nou ministre, noves lleis, però jo diria que les escoles ja ens hi hem fet, és a dir, estem en aquesta mena de desinstal·lació o de canvi permanent, i tanmateix les escoles cristianes estan oferint un servei, estan tenint demanda per part de les famílies, i això és el que ens dona continuïtat, futur. Estem contents de ser on som, de la història que tenim, però també del futur que tenim i de com l'estem enfocant, religiosos i laics, a partir de la formació permanent, a partir de reflexions molt profundes de què vol dir avui el Servei d'Escola Cristiana a Catalunya i, per què no dir-ho, certament acusant el que està vivint tothom, que és la crisi, amb algunes dificultats en algunes escoles serioses, però amb ànim de ser-hi, de seguir-hi sent.
Moltes gràcies, Anna Ramis, assessora pedagògica de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, per haver-nos acompanyat aquests minuts aquí en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Que vagi bé la jornada sobre comprensió lectora i totes les iniciatives i activitats de
gràcies.
L'Escola Cristiana. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel.
Cada setmana, Ràdio Estel t'acosta una mica més a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la sàlvia a 1:00 del migdia i les vespres a 7:15 de la tarda. Cada setmana les tres pregàries en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Laics en Missió Pastoral. Cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 2810. I ara, per cada nova subscripció, 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventud 2011 i Sombra i Luz.
Música.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ara els millors preus són a Hipercor.
El paquet de 6 superrotlles de paper higiènic Renova supercompacte que equivalen a 18 rotlles normals per només 2,69 euros.
Perquè portem el preu molt endins. Hipercor, preu i per millor.
Oferta vàlida només a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Passen 5 minuts i mig d'un quart de 10, obrim l'espai d'Història, Art i Patrimoni amb Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de Patrimoni Artístic de l'Arcabisbat de Barcelona. Doctor Martí Bonet, bon dia.
Bon dia.
Avui fem la segona part sobre la Catedral de Solsona, seguint l'itinerari per les 10 catedrals catalanes i les cocatedrals, de les quals també parlarem. Solsona, avui ens centrarem en la imatge de la Mare de Déu del Claustre.
Exacte. Realment és una autèntica meravella, aquesta imatge, i es considera que potser és l'escultura més important que tenim aquí a Catalunya i que indica la nostra... Hem sigut influenciats, podríem dir, pel Llenguadoc. Concretament, es diu que l'autor d'aquesta imatge es diu Gilabert de Tolosa. Realment és maquíssima. Vosaltres sabeu, per exemple, que el Sant Crist, a vegades hi ha Sant Cristos que en diem majestat, la majestat de Caldes, la majestat de Beget, la majestat. Són Cristos amb molta esplendorositat. Doncs, entre les Mare de Déus, no hi ha dubte que la Mare de Déu del Claustre, que en diem, doncs és una majestat dintre de les Mare de Déus. I, per tant, és una escultura realment de molta categoria, ha sigut molt estudiada i molt estimada, i es diu del claustre perquè segurament que en un principi estava en el claustre, no estava dintre de l'església, sinó que estava en el claustre de la catedral. I allà, doncs, era venerada indiscutiblement. Com és aquesta Mare de Déu? És una escultura maquíssima, una posició frontal, serena, en un tron, coberta amb un mantell ricament decorat. Els cabells estan separats a banda i banda, en dues trenes. En el seu genoll esquerre de Maria hi ha el nen Jesús. L'infant assenyala Maria amb la seva mà, volguem dir, a la seva boca. De la seva boca no ha menjat la poma del pecat original. Després també hi ha els seus peus, com a senyal de domini del pecat i del mal. Hi ha dos monstres asfixiats i també hi ha un cetre que porta en les seves mans. És realment una majestat dintre de les escultures, de les imatges de les Mare de Déus. És molt estimada pels de Solsona. De tal manera que és com el punt d'identitat, podríem dir, de la ciutat de Solsona. I la gent l'estima molt. Jo em hauria agradat en diverses exposicions portar-la aquí a Barcelona perquè la gent la pogués veure i pogués disfrutar, però sempre es reuria la 24ena, que en diuen, o sigui, és un grup de gent que vellen per conservar bé la Mare de Déu i sempre em van donar doncs, negatiu, o sigui, que no vaig poder treure-la. Però amb tot i això, hi és allà. O sigui, si vosaltres aneu a la catedral de Solsona, ara està, o sigui, entrant a la catedral de Solsona, hi ha en el transepte, o sigui, en la part lateral, doncs hi ha per un cantó, hi ha la capella del Santíssim, a mà esquerra hi ha la capella del Santíssim, i a la mà dreta hi ha la capella del claustre de la Mare de Déu, amb pintures de l'Obiols, és una autèntica meravella, és una autèntica meravella que val la pena de veure-la per la serenor. És el típic, podríem dir, del català i d'aquestes persones que, doncs, que han vist aquestes dones tan sàvies en aquest aspecte.
I la catedral de Solsona, que també recomanem, d'aquesta seu parlàvem ja dimecres passat i hem completat la seva explicació, la de mossèn Martí Bonet, amb la imatge de la Mare de Déu del claustre actualment en una capella.
Jo el pròxim dia parlaré alguna coseta més que ens hem deixat, perquè doncs ja Solsona s'ho mereix.
I tant, arrodonirem el cicle dedicat a la catedral de Solsona. Canviem de qüestió perquè, parlant de catedrals, avui mossèn Martí Bonet ens vol donar una informació d'última hora i és sobre la grua de la catedral de Barcelona, que ja no hi és.
Oh, i tant. Aquesta grua, Mare de Déu, quins mal de caps hem tingut amb aquesta grua.
L'hem tinguda molts i molts mesos.
Cinc anys.
Cinc anys, Déu-n'hi-do.
Clar, una grua que tenia 120 metres d'alçada i per treure-la hem necessitat una altra grua que té 140. O sigui que ha sigut realment un espectacle. Hem tingut de tancar pràcticament tota l'avinguda de la catedral i ara s'està, i ara actualment ja no existeix, ja podríem dir, ja no existeix la grua aquesta. L'única cosa és que aquesta grua tan alta, que tenia de pujar fins a dalt al cimbori, us recordeu que vam posar allà doncs, la Santa Helena,
Santa Helena, que s'havia
doncs,
baixat.
Doncs, esclar, necessitava una grua immensa, no? I per tant, doncs, nosaltres ho hem fet. Ara, arriba un moment que ja s'acaben les obres, això és una bona senyal. Et sap greu, però no, estic molt contents de que s'acabin les obres. I per tant, doncs, ara l'hem tret. Ara, algun en surt, doncs hem tingut amb aquesta grua, ara ho podem dir-ho. Per exemple, al principi, fa uns 5 anys, quan la vam posar, hi va haver-hi alguns nois d'aquests que els agraden fer coses extraordinàries i van pujar dalt i es van llançar com si llancessin doncs, amb un paracaigudes, no? Van caure en el mig mateix de la plaça. I després també, clar, aquesta grua, com era tan alta, doncs quan hi passaven, a vegades hi passaven aires per dalt, que per baix no, i tocava sempre l'alarma, perquè quan tocava l'alarma no es podia utilitzar perquè hi havia perill. Realment ha sigut un treball fabulós, perquè hem tret pràcticament totes les pedres del cimbori, les hem tornat a posar, hem tret Santa Helena, l'hem tornat a posar i ara queda molt maca. Ara
aquesta grua ha permès fer bona part de les actuacions dins les obres
sí,
de la catedral.
Sí, jo crec que dintre de mig any, màxim, creiem en el mes de maig, pràcticament podrem dir que s'acaben les obres de la catedral.
En aquesta fase dels últims anys, vaja. Sí. Sí. Doncs felicitats, doctor Martí Bonet, per la part que li toca com a responsable del patrimoni i particularment ara de la catedral de Barcelona. Tanquem la conversa d'avui amb Josep Maria Martí Bonet parlant de Quaresma, el temps litúrgic que comencem avui, dimecres de cendra. La benedicció de la cendra és un ritual d'avui.
Fa poca estona, per això he arribat una miqueta just, però poca estona que he distribuït i beneït la cendra a les meves monges darderes que estan allà al carrer Sors i allà doncs, els hi he imposat la cendra. Sí. És molt bonic, és una cerimònia realment que fa pensar molt. Ara, històricament, és molt antiga, quasi pràcticament del segle IV, del segle V. Això procedeix, això de la cendra, que quan un doncs, tenia la desgràcia de fer un pecat molt gros i públic, doncs l'expulsaven de l'església. I el feien anar vestit doncs, de sac i també cobert de cendra. Era el símbol, podríem dir, de la penitència. Això en deien l'expulsió dels cristians pecadors, el que en diem els penitents. De tal manera que inclús hi va haver-hi algun emperador, el mateix Teodosi, que li van fer penitència. I, per tant, ja en el segle IV doncs, va haver de fer penitència. Doncs això és. O sigui, la benedicció de la cendra no és altra cosa que dir entrem en una fase, cada un de nosaltres, d'una manera molt interna, molt, molt devota, de ser penitents. I concretament es feia amb dues coses molt senzilles. La primera, la mortificació i d'aquelles coses que tu et mortifiques, donar-ho als pobres. Per tant, caritat. I la segona, l'oració. L'oració és un element fonamental de la Quaresma. Això ja en el segle IV, segle V existeix. La benedicció pròpiament és del segle X. Però sempre ha sigut interessant aquesta cerimònia.
I actualment es fa la imposició de la cendra, s'imposa en forma de creu en el front de les persones.
I es poden dir dues fórmules. Recorda que ets pols i amb la pols has de tornar. És veritat, hem de morir.
Sí, exacte, recorda la diguéssim...
I la segona cosa és, doncs, converteix-te en l'Evangeli.
Converteix-te i creu en
l'Evangeli. Sí. Això és molt bonic, És molt bonic.
Se'ns crida a la conversió i a rectificar aquelles coses que no van
feu,
bé a la nostra...
Feu, encara que tindreu, potser us caurà una miqueta de cendra, potser el nas, i, però en seguida
no
podeu netejar una miqueta, i ja està, no passa res.
Gràcies, doctor Martí Bonet. Fins dimecres vinent, quan són 9:45. Molt bon dia.
A vosaltres, moltes gràcies.
L'última
I bona quaresma.
Bona quaresma. Ara l'última hora informativa amb el Ramon Castelló, després l'Espai Naturalment.
Aquesta tarda es podrien repetir a València les manifestacions que ahir estudiants acompanyats de pares i polítics van fer de manera pacífica per denunciar les càrregues policials de dilluns. Els manifestants van demanar la dimissió de la delegada del govern central a la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León. A tot això, el president del govern, Mariano Rajoy, va demanar actuar amb mesura per no perjudicar la imatge exterior d'Espanya, i fonts policials apunten a la presència de grups extremistes infiltrats entre els manifestants de dilluns. El govern de la Generalitat veu bé el projecte Eurovegas, impulsat per Sheldon Adelson. Així se li va transmetre al magnat americà en la reunió que va mantenir amb el president Mas, dos consellers i diversos empresaris catalans. Fons de la Generalitat reconeixen que Madrid porta avantatge perquè havia demanat en primer lloc acollir aquest projecte, però que l'impulsor té dubtes ara d'on situar el complex. El portaveu del Partit Popular al Parlament de Catalunya, Enric Millo, ha assegurat al primer cafè de Ràdio Estel que no qüestiona la defensa i la cultura de la llengua catalana que fa Òmnium, però que en determinats moments l'entitat ha fet política activa a favor de l'independentisme. Per això demana transparència en relació a les subvencions rebudes i acusa el govern de manca d'informació. A tot això, el govern català anunciava ahir noves ajudes a Òmnium Cultural. En l'àmbit internacional, el president de Venezuela, Hugo Chávez, va explicar en una intervenció televisada de 2 hores que li ha detectat una lesió de 2 centímetres a la mateixa zona on li van extreure un tumor l'any passat. Chávez, que a l'octubre opta a la reelecció fins al 2019, nega, però, que tingui metàstasi i que s'estigui morint. En esports, el Barça tornarà aquesta tarda a la feina després de 2 dies de festa per preparar el partit de diumenge que ve de Lliga contra l'Atlético de Madrid al Calderón. Ahir, Xavi Hernández va guanyar el guardó que l'acredita com a millor futbolista català de l'any en la primera gala de les Estrelles del Futbol organitzada per la Federació Catalana. Guardiola va ser escollit millor entrenador. Álvaro Vázquez de l'Espanyol, futbolista amb més projecció. I Marta Torrejón, millor jugadora de futbol femení. I acabem amb els partits d'anada de vuitens que es van jugar ahir a la Champions League. Empat del Real Madrid a camp del CSKA de Moscou per 1-1. Els russos van empatar en jugada pilota aturada en temps afegit. Mourinho va criticar els àrbitres. I en l'altre partit de la jornada, victòria clara del Nàpols contra el Chelsea per 3-1.
Ràdio Estel. Hi havia una vegada un petit indret a les zones on cada dissabte a la 1 del migdia passaven coses extraordinàries. Cada dissabte d'1 a 2 del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat, el Gripau Blau, l'espai infantil amb què la companyia Ara va de bo, commemora els seus 40 anys. Contes, històries, personatges, cançons, el millor d'Ara va de bo, cada dissabte a la 1 del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Gripau Blau, I col·labora Maitel Punès, contes animats en DVD amb els teus petits com a protagonistes. Cançons de l'Alguer, 50 anys. Cançons algareses de sempre interpretades per les veus mítiques del grup coral Agrupació Catalana d'Itàlia i Luciana Sari. Cançons de l'Alguer, 50 anys, un extraordinari document sonor.
Ara els millors preus són a Hipercor.
Per exemple, el litre de llet President sencera, semi o desnatada, a 59 cèntims.
Perquè portem el preu molt endins. Hipercor, preu i per millor.
Oferta vàlida només a la península.
Amb el carnet del Club Més Amics entraràs en un món nou on la rutina es queda enrere. Viatges, activitats, excursions i, a més, descomptes a les llibreries Claret i Happy Books. Fes-te soci o sòcia des de només 20 euros l'any i comença a aprofitar el teu temps lliure. Club Més Amics, 93 409 27 70. Volem amics com tu, 93 409 27 70. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. Sabies que l'aigua de mar conté tots els ions de la taula periòdica d'elements? Sabies que existeix una manera ben natural de recuperar els minerals que necessita el nostre organisme? Si notes cansament, físic o psicològic, reestableix el teu equilibri amb Quinton Hipertònic, 24 ampolletes bevibles que t'ajudaran a recuperar el to de la manera més natural, sense efectes secundaris ni contraindicacions. On hi ha desequilibri, Quinton Hipertònic, un mar de salut per l'organisme. Més informació a www.quinton.es.
Dos quarts de 10 i 6 minuts, parlem de medicina natural, de medicina personalitzada, com sempre amb el doctor Miquel Pros. Doctor Pros, bon dia.
Bon dia. Sí.
Aquest espai el fem amb la col·laboració amb el patrocini de Quinton, aigua de mar, remineralitzadora, un remei, vaja, no només contra problemes de congestió nasal o sinusitis, oi, doctor Pro, sinó també un remei preventiu per utilitzar cada dia, diguéssim.
Sí, bueno, mira, ara mateix la Núria ens explicava, no?, que diu, escolta, això que anuncieu per la ràdio... Bueno, i els meus pacients, la veritat és que tothom ho fa, perquè va bé, i llavors s'ho comuniquen uns als altres...
Molt bé.
I clar, l'aigua de mar porta, doncs, mira, tots els elements de la taula periòdica, però realment és un xute.
No? Doncs d'aquest xute, com ens diu el doctor Pros, sí, sempre parlem en aquest espai, i ja que vostè ha parlat de Núria, Núria és Núria Ferrés, que ens visita avui, ella és mestressa de casa i ens ve a explicar el que li ha passat i com ha recorregut a la medicina natural. Núria Ferrés, bon dia.
Bon dia.
Expliqui'ns què és el que vostè la va portar a posar-se en mans de la medicina natural.
Pues gràcies a una companya que, de les germanetes dels pobres, que vaig a planxar allà, de voluntariat, em va dir que ella ho feia. Perquè jo em vaig trobar una època que estava bastant... L'hivern passat, precisament, era... Que vaig trobar bastant pomuda, perquè se m'enquistaven la mucositat en el coll. I ell prorrocava i passava malament. I, bueno, vaig anar bastantes vegades al metge, em van receptar medicina... Però, bueno, quan acabava, tornava. Fins que aquest dia, un bon dia, comentant amb ella, em va dir, diu, oi, doncs pues mira que hi ha això del doctor Pros. Dic, oi, per què no m'ho has dit abans, Maria? Diu, oi, oh, esclar, tampoc no havia vingut allò a la conversa. Total, que vaig provar-ho i, la veritat, pues, vaig molt contenta. Segueixo anant-hi i he evolucionat molt, no ronco, respiro més bé... En fi, que em va molt bé.
Era mucositat enquistada?
No s'enconstipa tant.
No, enquistipat no.
Mucositat enquistada al coll.
Enquistada al coll, sí.
Al coll, sobretot.
Sobretot al coll, però ja feia temps, eh? Perquè això és una malaltia que vaig tenir quan vaig néixer, i se'm va anar arrossegant, i esclar, se'm va complicant cada vegada més. I ara, últimament, ho estava passant malament.
I com s'ha pogut superar això, doctor Pros?
Gràcies a ell.
Bueno, aviam, mira, gràcies al tema del balneari, no?, i aquest concepte...
El balneari respiratori que vostès tenen.
Que hem desenvolupat, no?, aquest concepte que parteix, que jo sempre explico que tots tenim una sinusitis silenciosa, és a dir, la presència d'una mucositat enquistada en el nas, i que aquesta mucositat acaba doncs, generant un caldo cultiu on els virus, bacteris, fongs, doncs, això és una festa, és una discoteca. O sigui, el nas és com una discoteca. Llavors, què passa? Que aquests mocs, això ho expliquen les dones amb un tant per cent molt alt, dels mocs al coll, i els mocs estan enganxats aquí al coll com si fos un cos estrany. Sí. La gent, i la dona sobretot, explica, diu, doctor, tinc un cos estrany, al punt de que es pensen, no tindré res dolent, no tindré... és la sensació de com tens una, bueno, una molèstia física, sí, sí. Que això és el que duria sentir.
A més, jo els havia vist els mocs, Una vegada amb un metge, amb una pantalla, m'ho ensenyaven com es bellugaven, em posaven un aparell.
Sí, nosaltres mirem el coll, naturalment, no? A la primera visita, sempre, d'una forma sistemàtica, i veus els moquen aquí una columna de moc que baixa darrere del coll, no? I és aquest moc que llavors, doncs, a vegades, quan hi ha una passa de diarrees o gastroenteritis, i llavors diu, hi ha una passa a les escoles, no? I, bueno, en realitat, el moc, clar, com que ve carregat aquesta, de tot aquest material i carga vírica, doncs arriba a la panxa, al budell, i el cos, com que és molt intel·ligent, ho llença, no?, i com en forma d'una diarrea. Ara, jo penso que la Núria, és interessant el cas de la Núria, perquè quan em va vindre la consulta, bueno, ja venia d'un llarg peregrinatge, que això és el gros, no?, que dius, bueno, què està fent la medicina? La Maria, la meva amiga, la Maria Bartra, que suposo que avui ens deu estar sentint,
espero que sí.
Aquí, perquè és un cas molt interessant, sí. I per tant que tu estàs agraïda, no?
Molt
agraïda, sí. Per què? Perquè ella es va interessar, i llavors, clar, dius, per què no ho sabem, això? Perquè clar, vas als metges, t'apliquen el protocol i punto. Però la Maria venia d'un peregrinatge, havies estat amb un otorrino, et van medicar fins...
Dos otorrinos vaig anar. Primer vaig anar a la mútua, després un otorrino, sí, que ja havia operat, i després l'otorrino de la mútua.
Però a més, això, medicada fins a la bandera, és a dir, medicada fins
a
la
bandera. Sí, medicació forta.
No? Sí, sí. I medicació que avui és el drama de la societat actual, i sobretot amb els nens, perquè, mira, quan un és adult encara, com que el sistema immunològic el tens més o menys ja... diguem, madur, però els nens, avui, nens de 3 anys, escolta, sinusitis, faringitis, bronquiolitis, no? I llavors acaben, què? Amb antibiòtics, el protocol, antibiòtics, i antibiòtics, i el que no, i la cosa es complica, i llavors ve el corticoide, i, bueno, veurem el que passarà quan aquests nens que avui tenen 3 en tinguin 30. Cada dia tenim malalties més estranyes, jo crec, per culpa, en bona part, doncs, d'aquest excés de medicació.
Senyora Núria Farrés, vostè com s'ha preparat per superar això? Què és el que ha après o a què s'ha submès?
Bueno,
per superar aquesta mucositat enquistada al coll.
Anant al balneari aquest, que fa com una neteja general, i va perfecte.
El balneari respiratori del Dr. Pros...
Sí, sí, sí. El allà... carrer Casp...
No, el carrer Camp.
Camp. Sí.
Bueno, nosaltres, a veure, en aquest balneari, ara en tenim, ja n'hi ha 2 a balnearis, perquè, esclar, la gent s'ha començat a engrescar. Per exemple, a Sant Cugat, també, que és, hi ha, no sé, jo crec que és de tot Catalunya, o de tot Espanya, potser el lloc on hi ha més nens, no?
Sí, sí que és veritat.
Doncs els pares, esclar, venen a Barcelona, i llavors, escolta, i per què no obrir un balneari a Sant Cugat? Doncs, bum, ara doncs, hem obert un altre balneari a Sant Cugat. Però aquí nosaltres portem 15 anys amb aquest balneari aquí a Barcelona. I és un balneari on treballem amb aigua de mar. Ella va arribar, quan jo la vaig veure, no només al balneari, va fer altres coses també, Maria? Li vam donar una medicina homeopàtica per drenar els mocs, i després vas fer allò de la hipertèrmia, l'indiva.
Sí, 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 que ara encara continuo fent.
En les cavitats nasals, però jo prefereixo que ho expliquis tu.
Doncs endavant, digui.
Bueno, doncs primer anava a fer l'activia aquesta, no?, es diu, la de l'escalfor...
L'indiva, que és una hipertèrmia nasal, per exemple, exacte, sí.
I després anava al balneari, i al balneari amb els baos, i després com una pera d'aquelles així posada al nas, que te'l renta tot, quedes perfecte.
O sigui, però sempre amb aigua de mar. És a dir, que bafos són bafos amb aigua de mar.
Tot, sí.
Llavors fèiem el mateix que faries amb l'esprai d'aigua de mar, aquest del Quinton, que és l'autèntic, realment, esprai, doncs, amb aigua de mar autèntica, no modificada, i aplicada en diferents maneres, però tenim, clar, una cosa és aplicar a casa a l'espai nasal, i llavors nosaltres fem, que és el tractament estrella del balneari, el que diem la dutxa nasal, no?
Això és la dutxa aquesta, és fantàstica.
Sí. Fantàstica, ella no vol pas deixar-ho, això, no?
No, això penso, almenys un cop o dos al mes anar-hi.
Doncs que això és el que jo aconsellaria, i la Maria aconsella a les seves amigues, escolta, va, veniu amb mi, i llavors, doncs, durant l'hivern, sobretot, no?
Sí, perquè l'estiu ja és diferent. Però ara que tens, jo nedava molt, com he dit abans, i des de llavors que
I tenies amnees, i t'encostipaves, i aquella que respira, aquella cosa que tothom fa. Fixa't que davant, sovint, quan tenim un contertuli aquí davant, doncs sempre aquell... Això què és? El moc que baixa coll avall. Sí. I llavors, doncs, això és...
Necessites alliberar-te'l per poder treure la veu nítidament.
Sí.
Per què? Perquè tenim el nas ple de mocs, no? Uh-huh. I llavors el que hem de fer és lluitar no contra aquesta ronquera, sinó contra l'origen del conflicte. Quin
les
és?
Causes.
El moc que està enganxat a dalt a les cavitats nasals, no?
Sí.
Avui ens acompanya Núria Ferrés, que ens parla del seu cas de mucositat enquistada en el coll. Tot això en quant de temps? Fa poc que vostè es va visitar...
Bueno, per l'agost, em sembla que vaig començar, no?
Vas començar un 27 de juliol, que vas vindre, i sí, tenies una veu nasal, i parlaves...
Sí.
Llavors feies apnees, roncaves, i que esclar, això és molt desagradable, no?
I
amb
tant.
Una parella.
Bueno, el meu marit de vegades es preocupava perquè diu, amb una apnea d'aquesta, a veure què passa aquí.
Clar, les apnees són perilloses a la nit.
I vaig estar a punt de fer-me una d'allò, la prova del son.
Sí.
Però aquell dia no sé què va passar, que no vaig poder anar i...
T'ho vas estalviar, que segurament haguessin proposat alguna altra bestiesa.
No, però bé, no vaig estalviar això. Que no és gaire agradable.
Tenies també molta cera a les orelles. Que
sí, també això, sí.
Que ha anat desapareixent, sí. No? I després també un dels dies que havies un control, que em sembla que està per aquí, perquè aquí davant tinc la teva història clínica, la teva evolució, que em diu, m'arribes i diu, m'han aconsellat la vacuna gripal, diu, però no hi anirà. Diu, donat que l'any passat, això jo ho estic llegint textualment,
Diu,
l'any passat, després de vacunar-me, diu, vaig engripar-me. Sí. És així?
L'hivern aquell, sí.
Avui amb Núria Ferrés i amb el doctor Miquel Pros, quan passa un minut de 9:45, parlem de la mucositat enquistada al coll. Amics oients, si voleu dir la vostra sobre aquests temes, podeu trucar-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. També teniu per opinar al Facebook del Primer Cafè de Ràdio Estel o l'adreça electrònica al primercafè@radioestel.cat. No sé si sobre això volia afegir el doctor Pros alguna cosa, però jo també li volia preguntar sobre l'origen d'aquestes molèsties, d'aquestes mucositats, orígens variats, no? Virus que ens entren sempre...
Sí, però has de pensar que el nas en realitat és com un aspirador no tanca mai, clar, perquè mira, l'aspirador l'enxufes, l'utilitzes, l'apagues, el deses i s'ha acabat el bròquil. El nas, no? El nas és un aspirador que no tanca mai. I avui, en aquests moments, fixa't que sortir al carrer, ara ho estàvem parlant amb tu, Maria.
Núria, no es preocupi.
Sí, Núria, ara ho estàvem parlant amb tu. No? Que sortim al carrer i en aquests moments, quan respires, tens la sensació que tens un tub d'escape del cotxe davant del nas. És a dir, no respirem un aire pur. És a dir, hi ha una pol·lució, però increïble. Que no sé, no ho entenc, no entenc com podem sobreviure amb això. Vull dir, cada vegada és més espantós. I tu comentaves que cada vegada t'agrada més en el camp. No m'agrada viure al camp, però per què? Perquè el camp d'alguna forma doncs pots respirar el que aquí no pots respirar.
Sí.
I això cada vegada ho anem agreujant. Mm-hmm. Què farem davant d'aquesta situació? Doncs bueno, llavors què passa? Que aquesta pol·lució obliga a la mucosa nasal quan respirem, per compensar els efectes de la pol·lució, el nas genera més moc. I llavors, esclar, és ploure sobre mullat, moc sobre moc, i llavors aquest moc aquí dintre acaba fent aquest caldo de cultiu, on, naturalment, doncs, la quantitat de gèrmens que tanquem a les cavitats nasals és algo absolutament esgarrifós.
Tenim una trucada, Núria Rovira, de Barcelona. Bon dia.
Escolti'm.
Sí, bon dia.
Em dic...
Si pot baixar el volum de la ràdio, sisplau, la sentirem millor.
Sí, per favor. Escolti'm, estic escoltant la seva emissora de Ràdio Estel.
Sí, endavant.
Que el doctor Prost està parlant. I jo fa molts anys, bueno, molt temps, jo que estic roncant sovint i he anat a fer-me 3 proves al Sagrat Cor i no tinc una apnea forta, però tant en tant ronco molt i, clar, dormo, ara dormim amb el meu marit amb diferents llits perquè si no, no deixo dormir amb ell i si no dorm ell, tampoc dormo jo. I com que parlen de roncar, li volia preguntar si vostè visita, on visita, o quin producte hi ha per no roncar, en fi, una mica d'idea de tenir com va la cosa.
Doncs moltes gràcies, senyora Núria Rovira. Ens escolta a través de la ràdio i prengui nota de les possibilitats que tindrà. Gràcies, bon dia.
Ara l'escolto, vale, gràcies.
Doctor Pros, Núria Rovira s'interessa directament per, pel seu servei o, en tot cas, per com aturar aquesta, vaja, aquesta ronquera.
Bé, doncs, Núria, si he escoltat l'exposició que acaba de fer la Núria Ferrés...
Sí, són totes ella... dues Núries.
Sí, doncs ella estava exactament com vostè. I hem de dir que, mira, avui veus precisament gràcies a Ràdio Estel, la senyora Núria Rovira tindrà l'oportunitat de recuperar la salut a través d'un tractament que és absolutament natural, ecològic i, a més d'un pragmatisme rapidíssim, no? Com ho ha de fer? Doncs, naturalment, primer la veuré jo, llavors que em truqui, després donem el telèfon, no?
Sí, efectivament.
I a través, doncs, de... Bueno, jo li donaré quatre indicacions, li proposaré anar al balneari que tenim, on treballem amb aigua de mar, li diré quin és l'esprai d'aigua de mar que vostè ha d'utilitzar, li donem una medicació homeopàtica, i en funció, si hi ha alguna altra patologia complementària, però sempre de caire respiratori, doncs jo li puc assegurar que deixarà de roncar i el, no sé, en un altre moment, doncs, serà... Vaja, m'agradaria molt que potser, doncs, de la mateixa forma que avui tenim aquí la Núria Ferrés, la Núria Rovira vingui a exposar
el resultat. Ja ens ha escoltat Núria Rovira de Barcelona. El telèfon del gabinet de la consulta del doctor Pros és el 93-212-1504. Si vol prendre nota, Núria Rovira i tots els oients que estiguin interessats en aquesta consulta de medicina natural del doctor Pros a Barcelona, al carrer Montaner, 93-212-1504. Després repetirem el telèfon.
Jo, aprofitant la trucada, fixa't que el cas de Núria Rovira, el cas de la Núria Ferrés que tenim aquí amb nosaltres, és quelcom universal. És que realment és un drama que s'ha convertit avui en una pandèmia. I el més, jo diria, decepcionant és que la medicina que coneixem, la medicina habitual, no dona resposta a un tema que és un drama, no? I a més és un drama perquè tothom acaba, doncs, patint les conseqüències d'aquesta sinusitis silenciosa,
llavors,
doncs, que uns ronquen, els altres fan apnees, els altres estan tot el dia encostipats, i, bueno, això per fer-ho fluix, no? Però avui dia has de pensar que asmes, bronquitis, pulmonies, no? Pneumonies, tot això arranca, no?, d'aquest denominador comú, que és la presència de mucositats a dalt les cavitats nasals. Allò que hem explicat, escolta, de petitons ens han ensenyat a rentar-nos les dents. Carai, si no rentes les dents, doncs una càries. Però, ai, pobret, el que no renta el nas. Perquè el que no renta el nas, doncs hi ha més de 40 entitats patològiques, algunes de les que hem esmentat ara, que tenen com a causa comuna, doncs, aquesta sinusitis silenciosa.
La sinusitis silenciosa, de la qual ha parlat altres vegades el doctor Miquel Pros, és allò que tenim sempre en el nas, a sobre del nas, i que de vegades no en som conscients que ho tenim.
No, gens conscients, però és que gens conscients vol dir que ni tan sols el pediatre, que és el que hauria de tindre una mica de cura, l'otorrino, i el metge de medicina general, llavors també han de fer proves, sí, molt bé, la prova del son, per les apnees, la prova... És igual, el que vulguem. Però si no anem a l'origen del conflicte, no resolem res.
Avui parlem amb el doctor Miquel Pros i amb Núria Ferrés sobre els problemes derivats de la presència acumulada de mucositat, sobretot al coll, però també al nas i al sinus. Tenim una nova trucada, és Ricard de Mataró. Senyor Ricard, bon dia.
Bon dia.
Endavant,
bona.
Digui.
Bé. Bueno, jo, felicitats pel programa.
Gràcies.
També és meravellós i cada matí... Us escoltem, eh?
Molt bé.
A veure, jo volia comentar-li al doctor Cros que realment està descrivint la nostra vida, no? Des de fa 5 anys, no? Estem anant a al·lergòlegs, estem anant a pneumòlegs, a otorrinos, no? Tenim un nen dels 3 anys, ara té 8, no? I té problemes de mucositats. És a dir, estem constantment... Bueno, hi ha moments de l'any que igual està 2 mesos tossint, no? I ara estem amb el ventolín, doncs amb xarops... i la cosa no s'acaba de solucionar, no? Uh-huh. Aleshores, m'agradaria molt parlar amb aquest senyor, el doctor Cros, i dir-li doncs, exactament en què consisteix aquest tractament, perquè jo crec que quan es digui on estan i com funciona, doncs un dia vindrem cap aquí urgentment amb el nano, que sí. Li faci un cop d'ull.
Perdoni, el seu nen té 8 anys actualment?
Sí, té 8 anys, sí.
I des dels 3 anys diu que està amb aquests problemes.
Sí, va anar a l'hospital, va ser una crisi molt forta, durant una setmana vam anar, i un dia era laringitis, l'altre era faringitis, l'altre dia era bronquitis, i aleshores, bueno, estem en mans de 3 metges, i, bueno, amb una medicació Home, forteta, també estem vacunant-lo amb una, sí, amb una vacuna que em va donar la vacuna, però ja amb mesos de l'any, per exemple, ara que ara fa porta 10 dies, tossint pràcticament cada dia, uh-huh, i la torna se'n va, no? No se'n
molt
va.
Bé. Doncs moltíssimes gràcies, senyor Ricard de Mataró. Podrà, quan hi hagi ocasió, parlar directament amb el doctor Pros a través de la seva consulta, però ara, si ens escolta a través de la ràdio, doncs ja l'acomiadem i li recordarem novament el telèfon del doctor Pros. Bon dia.
Molt bé, gràcies.
Bé.
Sí, Ricard, l'he escoltat amb moltíssima atenció perquè el seu testimoni... bueno, primer, aclarir-li que no sóc Cros, sinó sóc Pros, eh?
Bé, no pateix. Ah, jo no me n'havia adonat, sí, que li havia dit Cros en lloc de Pros.
Doncs aquesta exposició que acaba de fer del seu fill, li puc assegurar que és el drama que diàriament viuen mils, però mils de famílies en tot l'estat, és igual, nacional, espanyol...
Sí, a Catalunya, català, Espanya, no? Tot arreu.
És,
sí,
un autèntic drama i és un autèntic viacrucis, no?, de consulta en consulta, d'especialista en especialista, sense resoldre el problema. Perquè aquest nen que avui té 8 anys i que des dels 3 anys va patint això, doncs tot això es va cronificant. I sempre és el mateix, és a dir, jo no sé si han fet també, parlat de bronquitis, laringitis, bronquiolitis, segurament, no sé si ha tingut otitis, la tos, però per sobre de tot això, el denominador comú és la presència de mocs enquistats aquí en el nas, això que jo explico sempre de la sinusitis silenciosa.
Clar, i ell ha parlat de bentolins, de productes químics, que per què no funcionen?
Bueno, perquè el producte que donen no va a tractar la bronquitis i la laringitis, però esclar, si la bronquitis, la laringitis, la tos és conseqüència d'un problema que no s'ha abordat, que és la presència d'un moc al nas, doncs escolta, anem directament al problema, que és, doncs, netejar el nas. I com ho fem? Amb aigua de mar. Primer, aquest nen, naturalment, l'hauria de veure jo la consulta, però li puc assegurar aquest pare, i a més també m'encantaria un altre dia que el Ricard amb el seu fill poguessin donar testimoni del procés de que haurem fet, però puc assegurar en el seu pare que aquest nen el cobrarem. Però radicalment.
Doncs el curarà el fill de Ricard de Mataró, que ens ha trucat. El telèfon del doctor Pros és el 93-212-1504, 93-212-1504. Ho hem de deixar aquí, però moltes gràcies pel seu testimoni, senyora Núria Ferrés. Bon dia.
Bon dia.
I gràcies al doctor Miquel Pros i al seu equip per la col·laboració, també amb el patrocini de Quinton, l'aigua de mar remineralitzadora i molt útil per netejar-nos el nas, el coll i prendre-la en diferents estats. Que vagi bé, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Sabies que l'aigua de mar és un dels grans aliats de la salut? Et presentem la manera més natural de rehidratar el teu cos. Et presentem Quinton Isotònic, la solució isotònica presentada en 24 ampolletes bebibles que t'ajudaran a regular els líquids del teu organisme. Un rehidratant natural que reestableix l'equilibri celular sense contraindicacions ni efectes secundaris. On hi ha desequilibri, Quinton Isotònic, un mar de salut per l'organisme. Més informació a www.quinton.es. Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Regat posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel, 7:45, amb Mercè Regat. Actualitzem el dia només per tu.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93-344-6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Subscriu-te a la informació que ens uneix i ens enforteix. Ara, per cada nova subscripció al Setmanari de Catalunya Cristiana, t'endús 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventut 2011 i Sombra i Luz. Més informació al 93 409 2810. 93 409 2810. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació. Subscriu-t'hi.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Avui dimecres de cendra, per als qui vulgueu tenir en compte aquest dia tan important i l'inici del temps de Quaresma. Ens acomiadem, us hem acompanyat el Xavi Aguilar, el David García, el Ramon Castelló i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Bon dia.
Ràdio Estel.